Amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Els dilluns sempre costa arrencar una miqueta. Bon dia, benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, magazín dels migdies, dilluns 25 d'abril. Molt bon dia, Fini.
Molt bon dia.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Avui la Fini mos complix aniversari. Que, per cert, han d'estar el pastís d'aniversari.
Oh, això va altres?
Ah, han de ser altres?
Claro. Claro.
Ara després ho comentem a la redacció, després del programa, en esta hora així, que vos entrarà.
Te diré una cosa, no vaig néixer avui, vaig néixer ahir.
Ah, vas néixer
ahir. En diumenge a la nit, sí senyor. Ma mare va tornar del cine, però com que era xiqueta i vaig néixer a casa, van dir que era igual, que no havia d'anar a la mili i era igual 24 que 25.
Ah, aquestes coses d'abans.
I em van apuntar el 25.
Ah.
Però sóc del 24 a la nit, diumenge a la nit, com ahir.
Ho deixarem apuntat, ho deixarem apuntat. Sí. Passem revista al programa que tenim preparat per avui, número 67, és dilluns 25 d'abril, com dèiem, i avui, al temps de les notícies, ens hem de fer ressom de la notícia que va sorgir ja la setmana passada sobre nous ajuts per a compensar les aturades biològiques del peix, del sector del peix blau. Hem d'entendre que són uns ajuts complementaris o un increment dels ajuts que ja reben el sector del peix blau per fer aquestes aturades. També alguna altra proposta a nivell de pesca, en aquest sentit, amb un pla pilot per pescar tonyina blanca, en concret a l'espècie de l'Alba Cora. Això pel que fa al peix blau, però també veurem quina és la valoració que se'n fa d'aquesta 34a diada al Castell de Sant Jordi.
Te va costar molt arribar caminant, eh, Dani?
No, perquè hem de dir, i la gent que estava allí a veure, no vaig anar-hi enguany, vaig descansar una miqueta, també desconnectar, sí. Però tot i això, sé que va anar molt bé, sé que va haver molta participació, i clar, la gent em va gaudir, que això és molt important, no?
Sí, sí, va estar molt bé. Mira, només cal que em miris, que estic rogeta.
Rogeta, no? Este primer, dia, este primer dia de sol.
I felicitar els Nautilius, van estar genials, m'han agradat molt.
La música sempre sí. Està molt bé per acompanyar aquestes jornades. Temps avui de gastronomia, en recuperarem l'espai de la setmana passada amb la Roser Martí, la nostra titular en dietètica i nutrició. Parlarem avui d'aquest espai que vam parlar sobre l'esport, la nutrició, nutrició i esport, elements importants i claus per la nostra activitat diària.
És que no és de menjar el mateix si penses agafar la bicicleta o penses anar a córrer que si t'assentaràs a veure una pel·lícula al cine o a casa. Tot, no és el mateix.
Tot depèn, tot depèn. Temps per l'entrevista a la segona part del programa avui amb el regidor d'Obres i Serveis, Antonio Espuny, parlant de les diferents actuacions que s'estan fent a la població, i acabarem amb l'absenta, com tots els dilluns, amb la avui entrevistant a la Vicenta Comés, una pintora local. Fini, ho hem de deixar aquí el sumari perquè si no se'ns farà tard. Comença Sempre amb tu, dilluns 25 d'abril.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dilluns a la Cala Ràdio. Més ajuts per compensar les aturades biològiques del peix blau.
És una de les noves mesures de suport al sector que es podrà acollir en un pla pilot per pescar tonyina blanca. La Regidoria de Cultura i Festes valora molt positivament la 34a diada al Castell de Sant Jordi.
D'entre les diverses activitats destaca el tradicional concurs de paelles. Els guanyadors van ser Rafael Martí, Elena Font i Manuel Callau. Cap de setmana amb diversos incendis controlats al territori.
Dos en habitatges a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i la Vilella Baixa i dos més a un forestal a Benissanet i a Campredó. El Consell Comarcal del Baix Ebre liquida el pressupost de 2015 amb un resultat positiu de 121.000 euros.
Entre altres, el ple comarcal ha aprovat inicialment les bases per a la concessió d'ajuts de menjador per al pròxim curs escolar. L'Hospital Verge de la Cinta ajuda a les dones amb càncer a recuperar l'autoestima.
És un dels centres que realitza el taller Posa't guapa, et sentiràs millor, on ensenyen els passos fonamentals a seguir, especialment durant el tractament. Aquesta nit, a les 9:30, arrenca el nou informatiu al dia Territori Sènia.
L'informatiu és un projecte pioner que compta amb el suport de la xarxa i que produeixen Canal Terres de l'Ebre i Nord Televisió. Titulars de l'actualitat d'aquest dilluns que tot seguit repassem a les notícies de la Cala Ràdio. Després de tres mesos de propostes i negociacions amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, els pescadors del peix blau rebran més ajuts per compensar les èpoques de veda i es podran acollir a una prova pilot per pescar el bacora, una espècie de tonyina blanca, dissenyada i proposada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat amb l'objectiu de diversificar l'activitat. És l'anunci que va fer la consellera Meritxell Serret la setmana passada comentant que des de la Direcció General de Pesca fa mesos que es treballa des de diferents fronts per trobar alternatives a la situació de crisi que viu el sector del peix blau. Serret ha detallat que els acords amb el Ministeri preveuen un increment dels ajuts en el concepte de paralització temporal de l'activitat pesquera a càrrec del nou Fons Europeu Marítim i de Pesca per al pròxim període d'aturades biològiques. En aquest sentit, s'habilitaran les partides pressupostàries necessàries per tal d'agilitzar l'accés dels pescadors a aquests ajuts. Des de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, el seu patró major, Miquel Brull, es mostra molt satisfet per la proposta econòmica, però no acaba de veure clar el projecte de pesqueria del bacora, perquè diu és una espècie que ja poden capturar, però el problema recau en el tipus de xarxa.
La notícia de les redes, però nosaltres és una notícia molt important. El fet de que l'última reunió que fos a Madrid, o una de les últimes reunions que hi hagués a Madrid, Madrid volgués implantar a tot el Mediterrani el període de dos mesos de vida, pràcticament obligat a tothom, en un finançament de 30 dies, això que havia fet, que estem reclamant nosaltres des de fa aquests dos o tres anys. Per nosaltres això seria gran notícia, perquè ja seria traurem-nos un problema, el problema de la veda del damunt. Tothom pararia en dos mesos, tothom cobraria en 30 dies, i això, jo crec que pel sector, per tota classe del sector de la pesca, és una gran notícia. I l'altre tema de la tonyina blanca i la vacuna, bueno, això no ho sé, això són projectes que s'han d'estudiar molt bé i això no ho sé si ja està, si pot arribar a ser rentable pel sector. No, si no sé massa com està muntat això, com ho volen muntar, o que sigui el tema de la vacuneta, bueno, no sé, ja en podíem agafar, i la tonyina blanca, que segons es diuen és el bonito de l'Horta també, el que veig que són espècies que habitualment no es capturen quasi mai, la vacuneta perquè és un peix que fa molt de mal a la xarxa, i s'escapa, i el bonito del nord perquè és pel que al mig del canal i allí ja no hi anem. Però com li volen donar sortida al sector, no ho sé.
Un altre dels acords assolits entre Conselleria i Ministeri és impulsar l'estudi científic liderat per l'Institut Oceanogràfic i l'Institut de Ciències del Mar per determinar causes i alternatives a l'esgotament de recursos i canvis biològics a la sardina i al seitó. Serret també ha detallat que el pla de millora de la competitivitat del sector de la llum que s'ha elaborat a Catalunya conjuntament entre l'administració, el sector i la comunitat científica es començarà a implementar en les pròximes setmanes. Aquest pla s'emmarca dins del model propi de governança pesquera que disseny al departament i que preveu una bateria d'actuacions que abordaran des d'aspectes biològics fins a la comercialització, la millora del producte, la reducció de costos de producció, els aspectes socials i el reforç del control. Més qüestions d'actualitat. Aquest diumenge va tenir lloc la 34a edició de la Diada al Castell de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Diferents activitats durant tota la jornada van aplegar un bon nombre de caleros i caleres a l'entorn de Sant Jordi. D'aquesta manera valora com va anar la Diada el regidor de Cultura i Festes, Vicent Lleó.
Pues la veritat que va bastant positiu, tot i que el temps no ens va acompanyat, tots recordem una mica el vent i el fort vent que vam tindre durant tot el dia, però podem dir que vam repartir 300 quilos de tot de sardina, o sigui, unes 700 i 800 reaccions, vull dir que va estar prou bé, vull dir, vam esgotar les existències, que vam anar una participació en tots els jocs que vam fer del matí, i també felicitar, sobretot, i per la seva manera de col·laboració altruista, com va ser el concert que ens va oferir la agrupació musical d'aquí del poble, el grup el Nautilus, amb un espectacle digne d'uns professionals. Vull dir, van fer gaudir d'un espectacle magnífic. Per quan els premis, dic que doncs, van haver 20 participants de les paelles i que, bueno, que els tres millors van guanyar i esperem que l'any que ve doncs, ens acompanyi més el temps i que hagi una bona participació. I sense oblidar-nos també de la participació, que m'han vingut unes 200 persones caminant des del poble, que arribaven sobre les 11 aquí a Sant Jordi, i que en realitat s'hi va consolidant aquesta caminada popular.
Ho apuntava allà, un dels actes més tradicionals és el concurs de paelles. Una vintena de participants van elaborar aquest plat que va ser lliurat al jurat per fer la deliberació. Enguany els guanyadors han estat els següents. El primer premi va ser per Rafael Martí, valorat amb 150 euros. El segon per Elena Font, amb 125. I el tercer per Manuel Callau, amb 100 euros.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Cap de setmana d'intensa activitat pels bombers, que han actuat en fins a 4 incendis en només unes hores al territori.
Sí, comencem el periple per la Vilella Baixa, perquè diumenge a la matinada es va declarar un incendi en aquest municipi del Priorat i dues persones van resultar intoxicades pel fum. Els bombers van rebre l'avís a les 6 del matí, 28 minuts, d'un foc que va afectar una casa de 4 plantes. Poc abans de 7:45 va quedar controlat i es va ventilar l'habitatge. A causa del foc, l'estructura de fusta de la casa va quedar afectada i es va haver de revisar. Les dues persones intoxicades les van traslladar a l'Hospital de Móra d'Ebre. Els bombers també van actuar en un altre incendi a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la mitjanit. Una dona de 52 anys i una noia de 18 van patir cremades lleus i una crisi d'ansietat. El foc va cremar una habitació d'una casa i el fum va afectar la resta del pis i hi van treballar 4 dotacions. Parlem ara d'incendis forestals, perquè un incendi va cremar ahir diumenge 1,2 hectàrees de vegetació forestal a la zona de les Comes, a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, on hi van treballar 9 dotacions terrestres i una aèria de bombers. Bombers que van treballar per aturar el cap de l'incendi, que va avançar direcció un camp de conreus per culpa del vent de mestral que bufava la zona. El foc es va donar per controlat passades les 6 de la tarda. Segons apunten els agents rurals, el foc hauria cremat 8.700 metres quadrats de pi blanc i matoll. I per últim, els bombers han donat per controlat aquest matí el foc forestal que es va iniciar ahir la nit a la zona del Coll de Rajolers, a Camp Redó. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar 6 dotacions i aquest matí han estat 4 que a hores d'ara ja s'han començat a retirar del lloc. Els bombers van rebre l'avís poc després d'un 11:15 de la nit i unes dues hores més tard ja tenien el foc encerclat.
Canviem totalment d'assumpte. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha liquidat el pressupost de l'exercici de 2015 amb un resultat positiu de 121.034 euros i amb un remanent de tresoreria de 56.186 euros, segons que ha donat compte el president de l'ens comarcal, Daniel Andreu, en la sessió plenària ordinària del mes d'abril. Aquest resultat pressupostari permet fer un informe favorable del compliment anual del pla de sanejament que la institució comarcal va haver de fer l'any 2010 arran dels resultats pressupostaris negatius de 2008 i 2009. D'altra banda, el ple comarcal ha aprovat inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2016-2017. Aquests ajuts van destinats a alumnes i famílies amb importants dificultats econòmiques. El ple de la Corporació Comarcal també ha acceptat la delegació de competències en matèria de gestió de residus, paper, vidre, envasos i orgànica, efectuada per l'Ajuntament de Tortosa. Aquesta sessió també inclou la gestió de la lleixelleria fixa i mòbil i la transferència, transport i tractament de la fracció resta a un centre autoritzat. L'organisme encarregat de gestionar aquestes competències cedida serà el Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l'Ebre. A la mateixa sessió també s'aprova el conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal per optimitzar la prestació dels serveis municipals durant el quadrienni 2016-2019.
A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s'efectuen els tallers Posa't guapa, et sentiràs millor. Fa més de 25 anys que realitzen a tot el món i consisteixen en restablir la imatge de dones que pateixen càncer per recuperar així l'autoestima. La Fundació Estampa és una organització sense ànim de lucre promoguda per l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica que persegueix donar suport a dones amb càncer, ajudant-les a restablir la seva pròpia imatge, recuperant l'autoestima i tirant endavant la seva lluita contra la malaltia amb més confiança. Tot això a través de la implantació a Espanya del programa internacional Posa't Guapa, et sentiràs millor. El projecte funciona gràcies a milers de voluntaris i compta amb el suport de l'Institut Català d'Oncologia. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa és un dels centres que realitza aquests tallers on ensenyen els passos fonamentals a seguir, especialment durant el tractament. Aquests són la neteja i la hidratació de la pell i, sobretot, la protecció solar, ja que el tractament oncològic sol provocar una resposta exagerada de la pell a la radiació solar i l'aparició de taques, un producte que, a més, és un antienvelliment per excel·lència. La Fundació ha estat reconeguda d'interès general pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Aquest reconeixement posa en relleu el valor social de la indústria cosmètica, en destacar entre els seus fins el suport a les persones a través dels beneficis que la cura personal i la higiene aporten en termes de contribució a la salut i a la integració social.
I avui tanquem el nostre informatiu parlant d'una novetat televisiva, i és que avui a les 9:30 de la nit i de dilluns a divendres s'emetrà pel canal Terres de l'Ebre i a Nord Televisió el nou informatiu al dia Territori Sènia, el primer informatiu de televisió que s'ha pensat específicament per informar als habitants dels territoris que uneix el riu Sènia, una frontera ortogràfica de les actuals comunitats autònomes del País Valencià i l'Aragó amb Catalunya. Aquest informatiu està pensat per cobrir les necessitats d'una població que reuneix 300.000 habitants, els 180.000 de les Terres de l'Ebre, que representen un 40% del territori sud de la província de Tarragona, els 100.000 de la costa del Maestrat, amb Vinaròs, Benicarló i Peníscola, i també les comarques interiors dels ports amb Morella de Capital i la comarcal del Matarranya. L'informatiu al dia Territori Sènia està format per una dotzena de peces informatives, que inclou una agenda de tot el territori elaborades des de quatre redaccions. La més important és la de Tortosa, que produeix més del 50% de l'informatiu. I la segona en importància és Morella, seu de Nord Televisió, des d'on es fa el muntatge tècnic i s'emet l'espai. Val a dir que connectada amb Morella hi ha la redacció de Vall-de-roures i que aquest projecte també compta amb la col·laboració de la cadena SER de Vinaròs, una de les redaccions informatives més rellevants del Maestrat. L'informatiu és un projecte pioner que compta amb el suport de la xarxa, per tal de potenciar nous informatius territorials de més proximitat per a la gent. Val a dir, però, que el projecte que arranca aquest dilluns té encara unes setmanes per assolir el seu nivell màxim, entre altres raons perquè els problemes que s'han produït al voltant de les concessions de la televisió digital terrestre en el territori valencià, recorregudes durant anys als tribunals, ha retardat la posada en marxa de la senyal definitiva al Maestrat. Caldrà esperar, per tant, uns dies fins que el nou informatiu produït a Tortosa i Morella, amb el suport de corresponsals a Vinaròs i Vall-de-roures, pugui ser vist des de les llars de 110 municipis, 52 del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i 58 nouvinguts de les 4 noves comarques que s'agermanen a les de les Terres de l'Ebre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja cap al temps per conèixer la previsió per aquest dilluns. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de temperatures entre 3 i 4 graus més baixes que les d'ahir en aquesta hora, i s'espera que es vagin recuperant a de dominar el sol, i al migdia tindrem màximes que pujaran fins als 20-21 graus. Fins i tot cap a la zona de la Terra Alta, cap a la zona més interior, la temperatura podria ser puntualment més alta. En general, de cara al migdia, també creixeran algunes nuvolades cap a la zona del prelitoral, però no han de deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, molt bon dia. Ara mateix, temperatura que és de 17,8 graus centígrads, arribant quasi bé als 18 graus de temperatura, una humitat relativa que és del 35%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot el que fa el repàs a l'actualitat d'aquest dilluns 25 d'abril a la Cala Ràdio. Recordeu que la informació continua a cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Una del migdia en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Seguim amb el nostre Sempre amb tu. Vam recuperar l'espai que la setmana passada teníem amb la dietista i nutricionista Roser Martí parlant de la nutrició i de l'esport. I res millor que posar-nos en forma ara que se'ns aproximen a això de les jornades gastronòmiques ben aviat. Per tant, a seguir els consells que avui us en recordem des del nostre temps del Club de Gastronomia. Vam prometre la passada setmana que al Club de Gastronomia parlaríem de nutrició, d'alimentació i d'esport. I res millor que fer-ho que amb una convidada ja coneguda per tots vosaltres, dietista, nutricionista, Roser Martí. Roser, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a parlar avui al nostre Club de Gastronomia sobre, com deien, aquest tema. Fer esport, però fer-ho amb una alimentació més que correcta. I aquest cap de setmana, que hem tingut una gran prova esportiva aquí a la població, com una mitja Ironman, per dir-ho d'alguna forma així, i penses molt, no?, que portar el cos en aquests, entre cometes, límits esportius i físics ha d'anar acompanyat per necessitat d'una bona alimentació. Però per posar bases i per a que tots els nostres oients puguem ja, des del minut zero d'aquest Club de Gastronomia, entrar en detall, entenem que hem de separar aquells que fan esport doncs, per competició dels que ho fan doncs, per pràctica habitual esportiva, no?
Sí, així és. De totes maneres, tant si és per competició com si és per la pràctica habitual, s'ha de tindre en compte l'alimentació. Val? L'alimentació, sobretot, no hi ha secret. O sigui, és una alimentació que ha de ser variada i ha de ser equilibrada. Sempre anem amb el mateix. Una bona salut necessita una alimentació variada i equilibrada. Per fer una bona pràctica esportiva necessitem una alimentació també variada i equilibrada. Uh-huh. Llavors, a part de l'alimentació, és molt important la hidratació, que ja en parlarem també.
Sí, perquè, en plena cursa, per exemple, no podem deixar tantes hores d'activitat sense hidratar-se,
clar,
bàsicament.
Clar, aquí estem diferenciant en que si estem practicant exercici durant mitja horeta, bàsicament per mantenir-nos o per mantenir el nostre pes o per tenir una bona salut cardiovascular, doncs bé, no és tan important anar bevent, a no ser que hi hagi unes condicions climàtiques que ens demanin, però en canvi a la que passem i ja estem fent activitats de 70-90 minuts o més, aquí ja hem de començar a menjar i a beure durant l'activitat física.
El que sí que voldríem començar d'alguna forma o altra és, com dèiem, sentant aquesta base, no és el mateix el qui practica esport de qüestió pues, per practicar esport, que lògicament és important fer-ho. Recordeu que fa una quinzena de dies parlàvem d'aquest Dia Mundial de l'Activitat Física i recordàvem que els infants han de fer 60 minuts, els adults 30, per tindre una vida molt saludable, dels que fan pràctiques esportives doncs, d'aquestes més de competició. Però si sentéssim una línia general, abans de fer esport, què hem d'aportar al nostre cos per a poder practicar esport? Hi ha també diferències sobre si fem una cursa molt intensa que si anem a fer doncs, una mica de caminar, de córrer, o de fer alguna bicicleta o anar al gimnàs. Canvia una mica?
A veure, principalment sempre hauríem de dur una alimentació variada i equilibrada. Variada i equilibrada vol dir que hem d'incloure tots els grups d'aliments. Fruites, verdures, cereals, proteïna, greixos, però inclús en els percentatges que es recomana. Els percentatges recomanats serien un 55% d'hidrats de carboni, un 15% de proteïna i la resta en forma de greix. Val? A partir d'aquí, suposa que tenim una alimentació variada i equilibrada, doncs abans de fer exercici el que es recomana és, sobretot, intentar evitar aliments que tinguin molt de greix o aliments que tinguin molta fibra, bàsicament perquè mentre estiguéssim fent l'exercici que no tinguéssim problemes gastrointestinals, tinguéssim mal de panxa i que la digestió es faci més bé. Llavors, si mengem poca fibra abans de fer l'exercici i aliments amb poc greix, evidentment la digestió és més lleugera i ens anirà millor. ¿Vale?
Mm-hmm. Llavors, ho molt important, una hora abans... Roser, t'anava a dir, ho podem transportar això a un exemple pràctic?
Un exemple pràctic. Per exemple, una hora abans de fer l'exercici hauríem de consumir una mica de líquid, val? Això podríem fer si volguéssim, incorporant en aquell líquid alguns hidrats de carboni, algun sucre. Això seria una opció. L'altra opció, si volem menjar alguna cosa, seria, per exemple, consumir una fruita. Val? Depèn del temps que faci falta, fins que anéssim a fer la competició o anéssim a fer esport, doncs consumirem més quantitat o menys.
I llavors, durant el procés, diguem-ne, durant la cursa, durant l'activitat física, important la hidratació, sempre una botellita d'aigua al costat, entenem, però per aquells que fan una activitat molt intensa, ha d'anar acompanyat de sucres, de sals minerals, d'algun altre component, vitamines...
Vale. Per gent que fa l'activitat més intensa, que dura més temps, val? Això estem parlant d'activitats que duren més de 70 minuts, que s'ha d'anar menjant i bevent cada 15-20 minuts. Vale? Què hem d'anar menjant? Doncs hem d'anar menjant coses que tinguin hidrats de carboni ràpids que el cos pugui agafar en seguida. Vale? I també podem anar bevent, i hauríem d'anar bevent. El que sí que no es recomana és, per exemple, menjar-me una barreta que té hidrats de carboni i damunt beure begudes isotòniques. O sigui, no, primer fem una cosa i després l'altra. Vale? Què més m'has preguntat?
No, te comentava que, clar, això és important, no? A nivell de quan estàs, doncs, si estem, doncs, per exemple, ara ho posem, nosaltres sortim a córrer una estoneta cada tarda, pues no, és simplement l'aigua, per si tenim set, però res més. Però, clar, aquestes persones que fan competicions llargues, entenem que al llarg de la cursa han d'anar hidratant-se, però també, doncs, aportant nutrients al seu cos, doncs, perquè també els necessita.
Sí, utilitzaríem begudes isotòniques. En quant al tema de minerals i de vitamines, si realment la persona té una alimentació variada i equilibrada, no ha de tindre falta de vitamines ni minerals. Val? Per tant, en que la beguda sigui isotònica i que tindrà els hidrats i tindrà alguns minerals tipus el potassi, doncs ja en tenim suficient.
Ja podem tirar quilòmetres sense problema.
Sí. Podríem fer, per exemple, en alguns casos de competicions més elevades, donar alguna vitamina antioxidant, val? Tipo vitamina C. Això sobretot se dona quan l'entrenament és molt llarg i per evitar que apareguin els radicals lliures, que es diuen. Els radicals lliures el que fan és que, bueno, danyen el múscul i llavors si jo prenc una vitamina antioxidant el que faré és que evitaré que el múscul s'inflame més i per tant ho puc millorar una mica, val? Però no és una cosa imprescindible que haguem de fer.
Hem parlat de l'abans, hem parlat del durant, ara parlem del després. Quan acaba aquesta competició, que acabem de fer esport, què és el que el nostre cos necessita? Quan hem acabat?
Vale. Després, això és super, super important perquè, bueno, la gent moltes vegades diu no, jo abans de fer esport i durant la cursa vaig prenent gels, per exemple, vaig prenent barretes, vaig prenent begudes, però és que després és molt important. Per què? Perquè el cos necessita recuperar-se de l'esforç que ha fet. Llavors el que es recomana és beure o consumir recuperadors. Els recuperadors serien, ho podem fer en forma d'aliments o podem fer en forma de begudes, val? Per exemple, una beguda que podríem fer tipus recuperadora, val? Hauria de tindre hidrats de carboni i proteïna. O sigui, hauria de tindre l'hidrat de carboni, que és el que consumim quan fem exercici, i la proteïna per ajudar a recuperar el múscul. Un exemple seria fer un batut amb alguna fruita, un mango o preses, val? Sobretot si posem preses antioxidants, aliments antioxidants, fruites antioxidants molt riques en vitamina C, millor. Llavors, com a proteïna, li podem posar suero de llet o formatge fresc o iogurt, tot això triturat, i també li podríem afegir unes quantes llavors de chia, val? Que són llavors riques en omega 3, que també funcionen bé. Llavors, un batut d'estos 15 minuts després de la competició, doncs realment ajuda molt a recuperar. Clar, aquests batuts, si els has fet al moment, són molt bons. Si no tenim en aquell moment la disponibilitat aquesta, doncs, bueno, hauríem de recurrir a productes que hi ha comercials com a recuperadors, ja. Vale? Però molt important, abans dels 15 minuts, o sigui, 15 minuts després d'acabar, hem de fer uns aliments recuperadors.
I ara va la pregunta més... curiós en aquest sentit. Hem parlat una miqueta dels consells a nivell de nutrients en aquest sentit, que és molt, molt important, i què és el que hem de portar al cos. Ara vaig a fer-te la pregunta. Això que sona tant dels jugadors de futbol que abans d'un partit doncs, es mengen un plat de pasta i un tall de car, això ho podem transportar a la nostra realitat abans de fer una prova esportiva?
Sí, això molts cops, si està ben controlat, va molt bé, perquè el que fem és que molts esportistes el que fan dies previs a la competició gasten totes les reserves del seu cos i a poc amb l'entrenament el van recuperant. Llavors estan entrenant el seu cos a recuperar ràpid el que gasten. Llavors, tres dies abans de la competició, normalment, n'hi ha que ho fan dos dies abans, fan com una sobrecàrrega d'hidrats de carboni i mengen, per exemple, molta pasta, molt d'arròs, molts hidrats. Això que fa que el dia de la competició tinguin més energia. Clar, això està molt, realment funciona, va molt bé, però clar, s'ha de fer controladament.
Sempre
evidentment, un plat de pasta no serà un plat de pasta a la carbonara, que hi haurà ric, greixos. Val? Serà un plat de pasta, però que, per exemple, amb verduretes, que no tingui molt contingut en greix, perquè si no, després les digestions, imagina't.
No, exacte, exacte. Entenc també, doncs, cars magres en este sit, cars blanques, per entendre-mos, i no pas, doncs, cars roges en este sentit. Ja per acabar, anem tancant aquesta secció que avui hem volgut dedicar, doncs, a parlar d'alguns consells a nivell de nutrició relacionats amb el món de l'esport. Ho hem focalitzat molt, entenc, de cara a les proves esportives, perquè, sens dubte, són quan les persones més posen d'energia per part seua, o més posen el cos més demana.
Sí.
Però per una activitat física normal del dia a dia, d'aquesta que és recomanada, entre cometes, obligatòria per a tothom, algun consell a seguir sobre l'alimentació en general, parlem?
Bueno, l'alimentació hauria de ser variada i hauria de ser equilibrada, evidentment. Si, evidentment que quan hi ha activitat hem de consumir més, però clar, sempre consumir el que toca. Si consumim més i l'activitat no arriba a cremar les calories que estem consumint, no ens serveix de res. ¿Vale? Simplement és això, que sigui equilibrada, que sigui variada, que hi hagi unes coccions suaus, no passar-nos amb els greixos i ja està. I bueno, també és important que si volem cremar greix, per exemple, fer exercicis aeròbics. Aeròbics podria dir que són exercicis que tenen una intensitat més baixeta, però duren més temps. Per exemple, córrer, nedar, amb bici, caminar... Clar, si volguéssim de dir, no, jo el que vull és baixar de pes amb l'exercici aeròbic, i el que vull ara és que el múscul se'n torni una mica més dur i que realment, doncs, se'm noti més massa muscular. Doncs llavors he de tirar més a fer exercicis de força, que la intensitat és més alta, però durant menys temps. L'ideal seria combinar-ho.
I aquí potser entraria la proteïna, ja, potser, no?
Molt bé. L'exercici anaeròbic, l'exercici dels músculs, és molt important consumir proteïna, però en canvi en l'altre exercici, en el que hem dit de córrer, nadar, que seria més destinat a baixar pes, és important consumir hidrat. Consumir proteïna, no? Hem de consumir hidrats aquí.
Un tema que, si et sembla, Roser, ho deixarem per una nova ocasió aquí al Club de Gastronomia, perquè ja saps que de tant en tant ens agrada parlar amb tu i conèixer alguns consells, que nosaltres parlem molt d'anar a menjar, que això ens agrada molt a tothom, però també de tant en tant hem de posar el cap a lloc i hem de centrar-nos també, perquè no queda gaire, em sembla a mi, per començar a parlar d'una cosa tan famosa que es diu Operació Bikini. Que segur que en parlarem aquí al Club de Gastronomia. Roser, dietista i nutricionista, moltíssimes gràcies i fins aviat aquí al Sempre amb tu.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràpidament publicitat i a la tornada seguim aquí al Sempre amb tu parlant amb l'entrevista amb el regidor d'Obres i Serveis, Antonio Espuny. Un minut i seguim en directe.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la segona part del Sempre amb tu d'aquest dilluns. Ja sabeu que habitualment ens agrada que al nostre programa passin també els regidors del nostre ajuntament, de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per tal d'explicar-nos aquelles tasques que s'estan realitzant des de les diferents regidories. Avui concretament anem a parlar d'obres, d'obres i serveis, i per això ens acompanya doncs, el regidor d'aquesta àrea, Antonio Espuny. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè ja s'han engegat aquestes obres d'asfaltat, per entendre'ns, de millora d'alguns dels carrers de la població, però també hi ha moltes altres actuacions que s'estan realitzant des d'aquesta regidoria i, per tant, doncs, ens volem fer-ne ressò i volem repassar-les en els pròxims minuts aquí al Sempre amb tu. Però, sens dubte, potser una de les qüestions importants en aquest sentit és que alguns carrers del municipi, aquells més afectats amb l'asfalt, doncs, a partir d'aquest dilluns ja s'han començat els treballs, havien de començar divendres, però aquesta aigüeta que va caure abans del cap de setmana doncs va fer que retardés una miqueta. Però bueno, finalment ja s'inauguren aquestes obres, posen en marxa aquestes obres de millora d'alguns carrers, com dèiem, molt afectats aquí al municipi.
Sí, eren carrers que els vam anunciar i vam fer un petit estudi i feia falta pues, reasfaltar-los una mica. Carrer Rossell, carrer de les Sanes, al final del Lluís Companys, davant del que se'n coneix doncs, davant de l'Espar i davant del Dia, al final del carrer també de contra l'Antonet,
Països
Catalans, i després l'entrada del poble, el que és des del pont de la Via Fèrrea, al voltant d'uns 50-60 metres, que allí, pel trànsit que aguanta i pel tipus de terra que és, pensem que allò és barranc i moltes vegades doncs, els tècnics ens ho han dit, allí hi ha se sap que hi ha una corrent tel·lúrica, o sigui que hi ha un corrents d'aigua, que això fa somoure d'alguna manera totes les terres i per això aquest espai contínuament s'ha d'estar reparant perquè contínuament surten grietes i contínuament s'està deteriorant molt més ràpid del que era previst. També dos trams del carrer Llibertat, davant del CAP que estava molt malament, i de la plaça de Vila fins al carrer Sant Joan, i estos dies ja s'havia acabat el que és un tipus d'asfalt que ha sigut en estampat d'hormigó al carrer Maestro Caballero, que este ja està fet. L'empresa ens ha dit que doncs, bueno, haurem de prendre paciència entre 3 i 4 dies, que en 3 o 4 dies ja estirà tot fet i que llavors ja es podran donar per acabades les obres. I des d'aquí demana paciència i gràcies per la col·laboració a tots els ciutadans que es veuen afectats per aquestes obres.
Unes obres que, sens dubte, al final s'acaben agraint, lògicament, doncs, amb aquesta millora dels asfaltats dels carrers. Comentava aquesta zona que hi ha a sobre del poliesportiu, una zona que realment doncs, sí que té un trànsit molt freqüent, molt rodat, és una zona doncs, de molt de pas i que aquesta zona sí que doncs, hi havia un deteriorament molt visible per a tota la població, però també altres zones, com davant del CAP o el carrer Països Catalans, també són zones molt cèntriques, on hi ha molta confluència de vehicles. Però si hem de destacar alguna coseta, també podria ser aquesta, entre cometes, peatonalització d'un dels carrers interiors de la població, uns carrers cèntrics, com és el carrer Mestre Caballero.
Sí, aquí el que volem... Bueno, este era el carrer que per pressupost, per tema de pressupost, ens donava per a fer-ho. Però també es va fer perquè era el carrer que reunia les condicions òptimes, perquè allí, aquí ja s'ha canviat la xarxa de clavegram i la xarxa d'aigua està tota renovada, tenen tots els serveis ficats i llavors vam optar per este carrer. Este triangle que es fa entre el carrer Nou i el carrer Candela fins a la plaça d'Olivera, este triangle, intentarem que pels propers 3 anys pugui tindre esta peatonalització i este tipus d'asfaltat perquè pensem que és un valor afegit que li donem a la part més antiga del nostre poble, a la part més històrica del nostre poble i ho farem amb el mateix tipus d'asfaltat que han fet este carrer que acabem de fer. Si en els propers anys, el que passa que aquí sí que prèviament mirarem com està el clavegram, s'haurà de canviar i aprofitarem per canviar la xarxa d'aigua abans de ficar qualsevol asfalt per damunt, perquè seria una mica incongruent el fet de que es fa el TSM per damunt i al cap de dos dies per problemes en els serveis públics no s'ho toqués aixecar. Primer ens garantitzarem que tot estigui correcte.
Entenem que això entrarà dins de pròximes convocatòries d'ajuts com el Pla d'Acció Municipal de la Diputació o el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que són també els que han permès fer aquestes reparacions al ferm.
Sí, sí, sí. Estarà dintre d'aquestes possibilitats de subvenció que rebrà l'Ajuntament. Nosaltres el que en aquest cas estem és preparant ja tots els projectes per fer això i esperem que quan surti la convocatòria durant aquest any nosaltres ho poguéssim presentar i tan pront estirà acceptat ficar-nos-hi mans a l'obra i donar sortida amb aquestes necessitats d'estos carrers que també val a dir, els hi fa falta, sobretot el que és el carrer Candela està molt, molt deteriorat i jo crec que els veïns ho agrairan que es regeneri una mica no només lo de damunt també, com he dit, sinó lo de baix també.
Que també és una altra possible actuació com aquelles que es van fer doncs, al carrer Sant Antoni, també recordem fa uns mesos.
Este és un d'estos carrers també que demanarem la peatonalització, però com he dit, primer van fer el que és la renovació de la xarxa d'alcantarillat i d'aigua, ens fa falta un tram d'uns 40-50 metres, primer farem això i després ja peatonalitzarem i faríem un mateix tipus que el carrer Sant Pere.
Hem de seguir avançant, això són una de les obres que s'han arrencat aquests passats dies, aquest dilluns comencen l'asfaltat, hem parlat també d'aquesta peatonalització del carrer Mestre Caballero, però també hi ha hagut s'han posat en marxa altres obres, en aquest cas hem d'anar a parlar del litoral, de la nostra façana marítima, i si li sembla comencem per la Car de Cala, perquè potser és l'obra que ha generat una miqueta més d'enrenou a través de les xarxes socials, sobretot a la plaça del Dofí. Alguns veïns doncs, es veien molestos a través de les xarxes perquè doncs, s'ha destruït aquella barqueta que hi ha a l'entorn del Dofí. Què és el que es farà? Quina és l'actuació que es pretén fer justament en aquesta plaça del Dofí?
A mi m'ha sorprès una mica, però bueno, me van ensenyar alguns comentaris d'algunes persones. Jo penso que l'actuació aquella, que era una barca que sabia que estava deteriorada, que estava partida per tres puestos, pensem que estava a la vora de la mar, que era una mica de perill, que s'acumulava aigua, que es creava mosquits i brutícia i que a més a més, i això està corroborat per molts de veïns de la part de Cala, que així m'han fet el comentari i jo ho he vist perquè en part quan es va fer la barana o quan se va fer la barca, no sé si va ser primer la barana o va ser la barca, però hi ha poc joc allí, la barana està a uns 20 centímetres de la prova de lo que queia la prova de la barca. Jo he vist, perquè pues, quan passeges pel moll, pues, fent a gent jove fent de allò que en diu de Leonardo DiCaprio del Titanic, no? Que es fica a la prova, amb un peu dalt de la barana i amb un peu dalt de la prova de la barca, i cridant. Allò, si caigués o passés algo, hagués pogut prendre molt de mal. I nosaltres, si l'hem tret, ha sigut també en base a garantir la seguretat d'aquesta gent jove que habita per aquella plaça, que habita per aquell rogle, que ja sabem que la gent jove pues, no té tan present les conseqüències que pot tindre alguns actes i que allí pues, bueno, que es generava este perill. Estem mirant a veure quin tipus d'actuació podem fer, que la mateixa que poguéssim respectar la idiosincràsia del rogle i del que ja hi havia, que garantissi també la seguretat de la gent, que vull dir que per molta actuació que es pugui fer, que se garantitzi la seguretat de la gent jove que no tingui peu a no tindre cap tipus de perill, no? Em sorprèn també perquè pues, ja n'havia hagut gent que és que ens entra la barca, resulta que, sí, això ho dic com a nivell de comentari, si algú o altre vol anar a comprovar-ho o estar a la brigada, vull dir el que és l'anterior equip de govern, perquè sembla que si ara siguéssim nosaltres els que han volgut traure la barca i desmuntar i tot això, l'anterior equip de govern ja tenia una petita escultura que anava fora la barca, anava fora el Dofí, anava fora tot, i que suposo que aquella escultura que tenien amanit, que era una alegoria d'un tros de barca amb una mica d'oleatge i un Dofí mig saltant de mitja barca, de mitja prova, Suposo que per el seu volum i per les seues característiques el pensament era ficar-la al mig de la, el que és la, la plaça del Barco, allí que hi ha unes palmeres, i ficar-ho allí. Vull dir que nosaltres hem tret per a desentar i per seguretat, però no ens culpien a nosaltres perquè els altres, que en diem, diem-ho així, els altres ja ho tenien previst, també una actuació allí.
Però recuperar la barca, que és una mica també el que preguntem.
La manera que hi havia la barca, nosaltres intentarem fer una actuació que representi o castiga la barca, però l'hem de mirar a veure en quin lloc la ubiquem, al costat del que és lo Dofí, de la manera que no sigui un perill després ni pels veianants ni que sigui una tentació per a la gent jove per a fer actuacions que no hauria de fer. Jo des de la responsabilitat que tinc, si veig un perill, el que he d'intentar és que evitar este perill, no? Llavors pues, l'actuació anirà per esta línia, analitzar molt bé com pot quedar bé, perquè no, ara no es tracta de fem això i ja està, sinó mirem amb el seu conjunt, aviam quin tipus d'actuació pot ser l'òptima per mantindre una mica l'estètica del lloc, però garantint també pues, la seguretat i que no hi hagi perill per cap de les bandes. I ara és un comentari que faig a nivell personal i que s'entengui a i vull que s'entengui d'esta manera estricto sensu, que es diu, no? Hem fet alegoria, ho han cridat els antepassats que estaven, jo crec que els antepassats els tenim, aunque te moris, quan estimes un poble, i els antepassats molt estimaven el nostre poble, molt estimaven el nostre poble, resulta que és segur que estan per allí, i segur que han vist les actuacions que s'han fet per allí o que es fan per part d'algunes persones, i aquestes persones dirien, escolteu, feu el que haguésseu de fer, però que ningú prengui mal ni tingui la possibilitat de prendre mal. I bàsicament l'actuació de l'Ajuntament ha anat en aquesta direcció. Ara intentar fer aquesta actuació per a que ningú tingui tentacions de fer accions que pugui aprendre mal, i per l'altra banda preparar un projecte digne del lloc i del puesto que està, i intentarem fer pues, això, una actuació que sigui realment coherent en l'espai en aquell i digne amb la gent de la part de Cala.
Estarem pendents doncs, de quin és el resultat final d'aquestes actuacions. Hem de marxar cap a un altre indret, en aquest cas cap al passeig marítim entre Pixadaques i l'Alguer, perquè s'està treballant en la construcció d'una nova barana, en aquest sentit.
Sí, la gent que passa per allí ja sap que tot el, hi ha un tram de barana que per la seva forma està molt deteriorada, dic la seva forma de construcció, perquè són pilastres que dintre tenen una varilla de ferro i ja l'està a la vora de la mar, doncs salten els roixims, penetra dins perquè allò no és opac ni aïllant de la humitat, el ferro se va fent malbé i després esclata, fa esclatar el que és la pilastra. Hi ha un tram que està molt malament, que és de 136 metres, que va des de les segones escales... De la primera escala no, que seria el que baixa del Mollet, no, la segona, hasta la segona escala abans d'arribar o després de l'Alguer. Este tram, que com he dit fa 336 metres, està molt, molt, molt malament, i hi havia la disjuntiva o constantment anant substituint pilastres d'aquella manera que es fica un tub o amb pasta dins i tal, o ja fer la barana nova. Llavors pues, hem optat per este tipus de barana que ja està dalt de l'Alguer i que hi ha una continuació al port, perquè és la barana que potser ha donat més bon resultat, perquè la primera que es va fer pràcticament ja fa 16 o 17 anys que està feta i està allí, com si sigui el primer dia, i que la gent pues, també ho agraeix, el fet de que puguis passejar per qualsevol punt del passeig i et puguis assentar en qualsevol moment. I jo penso que a nivell d'estètic pues, és millor, perquè si t'assentes, en t'assenties, no hi ha esta barrera visual que és esta barana que hi ha actualment, no? Te pots assentar i tens la visió i pots veure la mar tranquil·lament i tot l'horitzó. I ara pues, estem començant a substituir aquests 136, que hi ha 12 metres que han fet entre el començament de la baixada del Pixabaques i les escaletes que baixen baix al Mollet, que són 12 metres. Anirem als 150 metres que substituirem amb este primer pas. Després, donades les possibilitats econòmiques que tantes vegades n'han parlat, pues, conforme s'aniran deteriorant el resto de barana, perquè el salitre ho anirà deteriorant i ja tenim localitzats dos o tres punts que ja es comencen a veure esquerdes, s'anirà substituint a poc este tipus, la barana blanca esta amb el tipus este del que és pedra aplacada i el que és en acer inoxidable, perquè això en principi després ja és de terra. Ja.
Parlem de les baranes, que s'ha treballat, i també s'ha fet algunes actuacions en el que és ja pròpiament el passeig, en tot el tram de fusta que hi ha pel moll, i també hem de dir que també hem finalitzat aquestes obres de ports de la Generalitat a l'entorn de la llotja. Per tant, diguem-ne que diguem-ne la façana marítima s'està treballant doncs, per a condicionar-la de cara a la temporada turística.
Sí, ara també, si no passa res, també intentarem desplaçar-lo, perquè clar, tenim a la plaça del Canó tenim uns contenedors i també mirarem aviam si poden no gaire lluny, vull dir, la gent haurà de caminar 5 metres més, no gaire lluny, però aviam si poguéssim rehabilitar en aquell espai on estan los contenedors, perquè però és un espai que hi ha molts de restaurants, hi ha un espai que passa molta gent, que circula molta gent i que llavors pues, bueno, val la pena tindre-ho ja totalment adecentat. Llavors estem mirant un altre espai per poder ubicar aquests contenedors i si Ports de la Generalitat ens permet, doncs els ubicaríem i torno que no s'assusti amb els dels restaurants, que no haurem de caminar pas molt, perquè intentarem ficar-ho el més a prop possible.
Hem d'anar acabant ja aquest temps de l'entrevista, no sense abans, tot i que hi ha una regidoria específica de platges amb medi ambient, voldria preguntar-li sobre si hi ha algunes actuacions previstes a nivell de platges, anant immediatament doncs, per a condicionar-les ja definitivament, ara que comença ja aquest bon temps i hem passat ja Sant Jordi, aquest dia d'alguna forma simbòlic d'inici de la temporada de banya a la població.
Home, està previst, el que passa que en este poble sabem que tenim tres platges que són molt delicades amb el tema d'algues, que és, bàsicament són la caleta de Pepo, el Pixabaques i també la platja de Bonquepó. Aquestes platges són molt tocades i qualsevol temporal les ompli d'alga. Vam fer una primera neteja i una primera aproximació a lo que ha de ser la neteja que ha d'haver a l'estiu, però per exemple el temporal d'esta setmana passada, aquell dia que va haver aquella petita llevantada, pues, ho va tornar a omplir. Clar, les possibilitats que teníem hem de jugar molt perquè la brigada és limitada i a més doncs, tenim molts d'actes. Esta setmana Sant Jordi, la setmana que ve tenim la Tornatur, l'altra setmana tenim la carrera i hem de jugar en les possibilitats que ens permet el personal i el temps. La previsió és que a partir del dia 15 de maig pues, les platges, aquestes tres platges com a mínim, pues, bueno, puguin tindre un seguiment, sobretot de cara al cap de setmana, que es vagin netejant, i les altres platges també he de dir que estan en perfectes condicions, vull dir, començant per la platgeta que hi ha i que s'ha format allà al port de Calafat, Calafató, Sant Jordi, Calavidre, totes aquestes platges, Calafort, totes aquestes platges estan bé, el mateix Alguer està net, vull dir, està bé. Llavors intentarem que aquestes tres platges que necessiten més de cuidado, pues, tindre-les ja més netes, el que passa que sabem que no es podrà al 100%, perquè i això ho sabem tots els caleros, pues que d'aquí a Sant Pere segur que hi haurà més d'una llevantada i hi haurà un gran temporalazo que tota la finya que has fet o pots fer, pues te'l tirarà en terra i te'l ficarà una altra vegada, la feina te la ficarà a zero i que hauràs d'emprendre-ho, però bueno, intentarem mantindre-ho mig decentment.
Esperem que sí, esperem doncs, que les platges estiguin en les òptimes condicions per, entre moltes altres coses, renovar banderes blaves i tindre doncs, unes platges grans també d'esta qualitat mediambiental. Ho hem de deixar aquí, regidor d'Obres i Servei del nostre Ajuntament, Antonio Espuny, moltíssimes gràcies per haver-nos repassat una miqueta aquelles actuacions a nivell d'obres que s'estan realitzant a la població, tant en carrers com també en la nostra façana marítima. Moltíssimes gràcies, a seguir amb aquests treballs.
Gràcies a vostès.
després de l'entrevista anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu. I els dilluns, per tant, és moment de l'absenta. Amb en Ramon González i amb l'Àngel Martí compartint aquests minuts culturals al Sempre amb tu. Avui parlant amb una pintora local, una pintora que a més posa en els seus quadres la nostra essència marinera. Descobrim avui el temps de l'absenta a la Vicenta Comes.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel.
Com destapem l'absenta avui?
Pues mira, seguim com la setmana passada i com l'altra tocant temes locals, però seguirem sense tocar, esta vegada, ni poesia, ni cine, ni teatre, sinó que farem pintura.
Bon dia, Vicenta.
Bon dia, Àngel.
Com estem?
Bé.
Vicenta Balfegó, com és?
No, com és Balfegó?
Com és Balfegó? Sí. Vale, mai errat.
No passa res.
Vicenta, com és Balfegó? Vicenta, pintes, dibuixes, explica'm-nos.
Fas art, sobretot fas art.
D'on treus tota aquesta inspiració?
Sí, i ara n'he acabat un i n'he començat un altre, però feia quasi 2 anys que no feia res. S'havia mort el meu pare i pujava a dalt, antepinto i tornava a baixar. No feia res.
Sembla estrany això, no? Perquè els que escrivim mos sol passar precisament al revés. Com més trist estàs, més bé escrius.
No.
I als pintors se passa...
No.
És
el contrari. A mi no. Jo no notava la falta del meu pare, ni que no m'hagi criat en ell, però els últims anys ja he estat molt en ell i això no em deixava fer res.
Ja ho tenim superat, això?
Una mica, sí.
Sí? Tornes a pintar?
Sí, sí.
Tenim alguna cosa començat?
Sí, tinc un dibuix.
Molt bé. Què t'agrada? Què t'agrada fer més? Quins materials t'agrada?
A mi l'oli és molt maco, però quan me poso un oli, si faré finet, però començo, ja començo a posar càrrega de pintura, el color ben fort, vull dir, és una altra cosa. El dibuix no, el dibuix procuro, pues, allò ben fet, una altra cosa. Vull dir, cada cosa, cada pintura, la pintura té una cosa, el llapis té una altra cosa i la sanguina una altra. Això, vull dir, tot és diferent.
A mi el de la sanguina m'ho has de tornar a explicar, perquè abans sí, fora de micro m'ho has explicat una mica i sí, m'ho has de tornar a explicar una vegada.
És com un guix rectangular, però quan comences a treballar en ell, pues, es trenca, has de tindre molt de cuidado. Quan fas una ratlla, procura posar-la on te l'has de posar, perquè allò no pots borrar-ho. Vull dir, has de tindre molt de cuidado.
Se treballa sobre tela?
No, paper, però paper especial.
Ah, vale.
Vull dir, cada... El carbó lo treballo en un paper i la sanguina en un altre. Vull dir,
no pot ser
diferent.
El mateix.
Queda millor. El treball és més agraït.
Jugues amb les superfícies o és una cosa que et ve de mètode? O sigui, amb això, este paper, perquè...
Sí,
normes...
No, perquè jo... clar, la meva professora ja em va dir que pues, per llapis necessitava un paper i per la sanguina també. Vull dir, jo ho vaig a dependre allí. I crec que el resultat queda així millor. Cada cosa en lo seu.
Tu per això tens una pintura bastant clàssica, no
sí,
que jo coneixia,
sí,
res no, abstracte ni modern d'estos que surten ara ni res de tot això.
Per ara no.
En
pintura a vegades he fet pues, algun bodegó, saps? Així una mica més extremat, però no, m'agrada més
realisme.
A més un realisme bastant elaborat, eh?
No ho sé, molt bo. No ho sé, és el que m'agrada a mi.
Com comença tot això, Vicenta?
Comença ja... M'agrada la pintura ja de crio, però, clar, l'escola nostra sí. En aquella època pues, era molt dolenta. Pues, dibuixaves i pues, a les xiquetes que pues, fèiem, preparàvem pues, el dictat o el problema, me venien les xiquetes... Fes-me la P o fes-me la D. I jo pues, els hi decorava, ja de crio. Això m'agradava a mi, els records que tinc. Diu que vaig guanyar un premi, jo no me'n recordo, de dibuix. Era molt crio, no me'n recordo. Però m'ha agradat tota la vida. Sempre vaig dir que de gran, si pogués, ho faria. Aquí no hi havia escola d'art, impossible fer-ho. A més, els professors d'aquí tampoc, ni hablar, les mestres, no, ni idea. I una vegada vaig ser gran... L'Institut Social de la Marina va portar una professora de Tortosa, la Delia Boix, i quan vaig poder em vaig apuntar. I sí, pues,
gran, quan tu mos dius gran, que de quina edat parla?
Jo, no ho sé, ara no me'n recordo, però... No calculo, però quasi 40 anys.
Ah, vas com... O sigui,
no, realment... 40 no, però uns 30 i alguna cosa tenia. 30 i alguna cosa.
O sigui, que de crio ja destacaves en el tema...
M'agradava molt, però clar, no hi pots... te feien treballar i no podies fer-ho, perquè això necessita pues, el teu espai, estar tranquil·la, vull dir... És com l'estudi, això. Necessites ser tu. Vull dir, l'obra que fas, quan l'estimes, és per teua.
I després què fas? O sigui... Tots els quadres que fas, els poses en venda, fas exposicions...
Sí, he fet exposicions.
Sí?
Sí, n'hi vaig fer al Canà. Al Canà vaig fer una exposició, n'hi vaig fer a l'Hospitalet de l'Infant, n'he fet a Tortosa i n'he fet a Sant Carles de la Ràpita, a l'Expo Ràpita.
I aquí al poble.
I aquí al poble també.
Ah, no,
també
n'he
fet, també. Sí,
però,
també.
Però fa temps que no en fas.
Ara deu fer potser uns 3 anys que no n'he fet cap. L'última la vaig fer aquí al poble.
I tenim en perspectiva alguna cosa? Deu poder tornar a veure els teus quadres posats o no?
Si em deixeu un saló d'estos, una sala, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè jo sempre estic oferta per a ensenyar el meu art.
Tornem al mètode.
Digues.
Que estudi o aire lliure? Què prefereixes?
No, estudi, està tranquil·la.
Sí?
Sí, perquè per l'aire lliure tinc que estar molt concentrada i de tindre moltes hores i contínuament canvien com que ara tens una sombra, ara tens una llum, vull dir, t'ho està canviant tot, i clar, tens que tindre moltes hores per això.
Molt bé.
Això a casa m'ho faig jo, doncs va, ara tinc una horeta, me'n vaig per amunt.
El procés que seguiries, quin seria? Anar voltant, fer una fotografia o algo? O captes a la memòria i intentes dibuixar?
No, millor una foto.
Sobre
perquè
foto.
És
sobre
que
foto.
Vivim en una època que no estem per a... Estem limitats. Ah. Tens que estar aquí, tens que estar allà, tens uns fills, tens una casa, no pots... Tu vols, però no pots.
No.
M'entens?
No, està molt bé. Això ja aniria sobre el que sigui. O sigui, tu el que fas és captar el que
t'agrada. Exacte, el que m'agrada.
I després, sobre allò, diguéssim, tu dibuixes tal i com tu ho veus. Ja,
exacte, no? Com m'agrada a mi.
Uh-huh. I el retrat, el treball és el retrat? O sigui, si me refereixo si pintes... per encàrrec, és a dir, que alguna
no,
persona...
Bueno, ho vaig fer una vegada, però no m'agrada. A mi m'agrada pintar el que vull jo, no el que em manien, que m'imposien. No, jo, pues, si veig una barca que m'agrada o un home que va pedaçat, pues, o està faenant allí en les barques o en les caixes, a mi m'agrada fer això. M'agrada el meu.
I a la teva família n'hi ha de pintors o tu ets la primera exponent?
No. Ma germana també en sap. I després jo he tingut un antepassat, me diuen, que era de Tortosa, i la meva antepassada era família d'ell. Era Antonio Casanovas Torac. I me diuen que una abuela que es deia Capera, aquesta dona, era família d'ell. Mm. Això em van dir.
Molt bé.
Tinc això. I el meu pare també... De crió va guanyar un premi de pintura a escola.
I Vicenta, si ara tens algun lloc on la gent pugui veure la teva obra, és a dir, una pàgina web, tu que tens fills que això del disseny que nosaltres coneixem ja.
I els he dit que ho tinc posat al meu Facebook, però clar, jo els he dit, feu-me'l a part, però clar. En casa de l'herrero, cuchara de pau.
Al teu Facebook tens totes les
els
quadres penjats?
Sí, n'hi ha bastants. Però jo vaig fer un par, i, com tothom ho té, i així la gent que vulgui entrar, que els veia, que disfruti. Però canvia molt, una obra. Moltíssim,
Totalment, clar.
Vull dir, no té que reveure veure el quadro al natural que veure per la tele, és molt diferent.
Sí, ja tan sols... de tindre un foco posat al damunt canvia molt.
És molt diferent.
Sí.
L'obra és l'obra.
A veure, és com llegir-se un llibre o veure la pel·lícula. A veure,
sí.
No és el mateix. Tu veus la imatge, trobo.
Clar, perquè també la dimensió...
No t'aporta.
Els quadres, clar, tu veuràs en una cosa limitada i allí té un altre tamany.
Clar.
És molt diferent.
No et pots fixar més en el detall. Apartar-te, allunyar-te,
sí, és que
acostar-te.
Un quadre s'ha de veure de per lo menos un metro de distància.
Mm-hmm.
Per lo menos.
De totes maneres, a la gent sí que li podem dir que si volen veure la teua obra, te poden buscar pel Facebook i la tens allà penjada.
Sí.
I el Facebook és Vicenta Comes Balfegó?
Sí, sí.
Tal qual.
Sí.
Suposem que els acceptaràs, no?
Jo sí.
O el tens obert a tothom,
jo
directament.
Sí, jo sí, a la gent del meu poble que conec, sí.
Doncs el primer de buscar-te seré jo perquè no te tinc... I,
pues sí,
i per tant te buscaré.
Però ja et torno a dir, tu els veuràs allí, però és que no tens res que veure.
Me comprometo, baix l'amistat, a pegar-li una estirada d'orelles a Joan, a ton fill, per a que et faci una pàgina web, perquè clar, Facebook lo pot veure la gent que té Facebook, però no tothom té Facebook.
Exacte.
Llavors està molt bé, estaria molt bé que pugues tindre una pàgina web, i llavors que des del teu Facebook, o
sí,
des del meu, o des del de Cala Cultura, de qualsevol, doncs podríem afegir-ho.
Pues
estaria molt
sí.
bé. Tot és compartir la cultura del poble
i
la gent que fa coses.
I he fet els quadres per a que els vegi la gent.
Evidentment.
Jo no els he fet per a tindre'ls amagats. Jo disfruto quan ensenyo la meva obra.
Clar, és lo màxim. És com, com quan els actors representen la seva
obra. Diuen que és un fill,
obra.
Jo soc mare. Mm-hmm. Què vols que et digui?
Un
fill no ho és, però allò és part meua. És el que sento en aquell moment que faig aquella obra, jo sento allò és part meua.
I ha estat te deu costar desprendre't de l'obra?
Sí, moltíssim. En canvi, l'he regalat. He tingut algun... algun compromís i n'he regalat, però és que no se posa preu en un quadre, ja. No se posa preu, i vull dir, no, què t'haig de demanar? No sé, i a part, quan lo veig és com si me'l prenguin. M'agrada veure els quadres que tinc. Faig, este, això, l'altre allò, vull dir, m'aporta això, m'aporta allò, m'aporta serenitat. No sé, cada quadre és un missatge. Cada quadre d'explicar algo.
En certa manera sí que és com un fill, no? I quan te'l compres és com quan el fill se casa. Sí. M'agradaria tindre'l, però bueno, és l'orgull de que te'l vulguin.
Sí, però jo no pinto mai per vendre. Jo pinto perquè em menaix pintar. Pinta
per gust.
Pintes a més, em digues, pinta... No. Jo pinto perquè em menaix. M'agrada pintar i m'agrada dibuixar. Bé.
Vicenta, Dani mos està fent senyals de que no tenim més temps. Encantadíssims d'haver-te tingut
moltes
aquí.
Moltes gràcies.
De totes maneres, també, Dani i Ramon, segur que els tres mos comprometem a fer el que poguéssim des de Cala Cultura perquè algun dia pugui haver aviat alguna exposició teua.
I tant.
Pues moltes gràcies. Ho intentarem. M'agradaria.
S'ha de provar. I mos toca acabar, Ramon.
Sí, acabem en la frase motivadora que cada setmana diem. Avui he triat un proverbi xinès, però després farem un comentari sobre el proverbi xinès. El proverbi diu que és més fàcil canviar el curs d'un riu que el caràcter d'un home. I a la Cala no som xinos, tot i que tenim una botiga de xinos a prop d'aquí. Dos, ja, és veritat. I les que vindran. I a la Cala diem que més val matar un home que posar a mal costum, que vindria a ser això també.
Sí, el mateix. Vicenta, Ramon, Dani, salut i absenta.
Salut i absenta.
Moltes gràcies i bon dia.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns 25 d'abril. Avui fini, no sé per què, però avui mos hem allargat, eh? Avui, bueno, ja ho fem d'habitual sempre.
És que els dilluns tenim mono de xerrar.
Tenim, mos agrada xerrar, bueno, tots els dies mos agrada xerrar. Hem d'acabar ja el programa i tenim un minutet i poc més per repassar aquells apunts locals que avui dilluns tenim a la nostra agenda d'activitats. Per on comencem? Per on mos situem?
Per un nou taller, una nova proposta.
Una nova proposta. No serà de pastissos?
No, vale. És de plantetes.
Ah, de plantes.
De plantes autòctones, plantes que tenim al nostre voltant al dia a dia, que les veiem i no sabem ben bé les propietats ni el nom ni què són. Doncs és una proposta de la Regidoria de Formació i Treball i el taller se diu Conèixer les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions. Tindrà lloc en dissabte a la tarda i en diumenge al matí. Dissabte a la tarda al telecentre hi haurà l'explicació, la xerrada per conèixer les plantes, i el diumenge sortirà d'excursió pues, a veure les in situ.
Molt
què
bé.
Et sembla?
Una bona proposta, eh?
14 i 15 de maig. Pren nota. Més informació al telecentre.
Així que encara ens queden una quinzena de dies més o menys per aquest curs. Què més, Fini?
Encetem setmana, diumenge és el Dia de la Mare, jo ja vaig recordant-ho des d'aquí, primer diumenge de maig, enguany coincidint amb la Festa del Treball.
M'ho he d'apuntar a l'agenda també.
Diumenge, Dia de la Mare, penseu-hi, ni que sigui una floreta, penseu-hi. Una besada és el millor regalo, però bueno, si damunt de la besada hi ha alguna cosa més, s'agraeix.
Un detallet.
Clar que sí, i recordem també que aquest cap de setmana tenen lloc aquestes... Bueno, comencen ja les jornades de la Tonyina, també este Dia del Porc, i ja n'hi anirem parlant. I ressaltar l'actuació que tindrà lloc diumenge del cantautor de Camarles, de Joan Rovira. També hi haurà la xaranga Suquet Calero i la batucada. Però ho anirem parlant al llarg de la setmana.
A més, lo vam tindre fa unes setmanes aquí el programa, ho dia, eh? Tinc ganes de vindre a la Cala, doncs bueno, el però tindrem ja, aquest diumenge.
Ja reserveu l'agenda perquè diumenge també hi ha la Diada de la Bicicleta.
Que són qüestions que, com sempre, anirem parlant al llarg d'aquesta setmana. Demà, precisament, parlarem de les jornades astronòmiques de la Tonyina. Ja suposem que dijous, doncs, a l'esport al nostre poble, parlarem d'aquesta tradicional bicicletada al Mas Plater.
Sobretot els més joves, que sabem que els agrada i força anar amb bicicleta. Inscripcions obertes, 2 euros fins dijous. Data límit, recordem, tema assegurances. L'esmorzar és de botifarres. si la volem reservar, pues paguem un euret més.
Igual que vam fer la sardina a la Caminada, doncs també a la Motoferrada.
Inscripcions, recordem, fins dijous al Fem la Cala per participar a la 34a Diada de la Bicicleta al Masplater, que tindrà lloc també lo diumenge.
I bueno, ho hem d'anar deixant aquí perquè se mos acaba
sí,
el temps.
Sí, però tenim un avís. Va, vinga, que ràpid. Estan asfaltant alguns carrers, ja tenen les senyalitzacions posades, però fins demà ja no es pot aparcar, hi ha restriccions també al carrer Pau Casals, en algunes zones, Lluís Companys, Cervantes, carrer Drassanes, carrer Rosell i a l'avinguda Parc de Cala. Fins demà, 26 d'abril.
Vas tindre la Rosa dissabte finit?
Preciosa.
Jo també vaig tindre el llibre, per tant...
Quin llibre?
Un llibre tècnic, si eren, no és cap d'aquests bestsellers.
Jo també vaig tindre un llibre tècnic, olis essencials, per aplicar-los al dia a dia.
Bonics. Fini, ho hem de deixar aquí, demà hi tornarem, com sempre, a la nostra cita del Sempre amb tu, que acabis de tindre un feliç dia d'aniversari.
Moltes gràcies.
Fins demà, adeu-siau.